Ahir van començar les noves restriccions i també va començar ahir l'esport blanc escolar. Ho va fer amb 57 nens i nenes de tercer i quart de primària de l'escola Pau Clarís de la Seu, que van anar a l'estació de Masella, una activitat que fa unes setmanes es veia llunyíssima, però com aquestes noves restriccions de confinament comarcal es va poder dur a terme. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a dimarts 9 de febrer del 2021, hores d'ara. Encara plovent sobre la ciutat de Lleida, amb poca quantitat i amb 8 graus. Estem parlant de poc més de 0,2 litres per metre quadrat recollits amb la pluja d'avui. Ahir és una altra història. Amb quantitat no, però va caure calamarsa ahir. Estem parlant de 2 litres amb calamarsa, amb dos moments, una vegada molt intensa, molt curt, i amb pedra molt petita, i al cap d'uns minuts, relativament curt també, pedra més gran, però amb menys intensitat. En fi, va ser una cosa estranya, va ser ràpid. Avui, abans d'arribar a les dues, parlarem amb l'Armando Álvarez, que està fent una búsqueda de veure quantes vegades ha caigut calamarsa el mes de febrer, des de que es tenen dades. Ja et dic que poques, bastant poques. En fi, tot seguit ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, a les entrevistes electorals, estarà amb nosaltres Òscar Ordeig, del PSC, i també parlarem amb el Josep Lluís Gómez, advocat de Q2 Consultors. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier. I avui, ja saps que encara estem en campanya electoral, no tenim tertúlia dels polítics, parlarem amb l'assessor científic de la nova exposició del CaixaForum, que obrirà al públic aquesta tarda, a les 5, Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna. Una exposició de caire científic, però orientada a tots els membres de la família i de totes les edats. I ja et dic, abans d'arribar a les dues, encara ens quedarà temps per parlar amb l'Armando Álvarez.
COPE Lleida. Estàs informat.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que els docents entren en la fase de vacunació del personal essencial, que s'enceta avui dimarts amb farmacèutics i fisioterapeutes, entre d'altres. Això vol dir que en els propers 3 mesos s'ha de vacunar tots aquests col·lectius, aquesta segona fase que comença avui mateix. Mira, més notícies relacionades amb el, bueno, amb la pandèmia, amb la situació que tenim, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 5 joves, això a Lleida ciutat, 5 joves van ser multats divendres a la nit per fer botelló a la teulada del CAP de Balàfia Pardinyes a Lleida. Fora d'horari. Fora d'horari, vull dir que més enllà de les 10 de la nit, que és quan comença l'hora, el toc de queda. Fora d'horari. Consumint alcohol a via pública. I per més inri, si voleu així, en pandèmia, a sobre de la teulada del CAP de Balàfia Pardinyes. Són 3 jovens de 21 anys. No val allò, és que no sabien el que feien. 21 anys. 21 anys, ja s'han de tenir clares moltes coses, havien estat bevent, van deixar ampolles de vidre buides. Aquesta és l'altra lacra, xacra dels joves que fan el botelló. Escolta, no cal ni buscar-los massa on han estat, perquè la muntanya d'escombraries que deixen és nefasta. Any 2021, segle XXI, amb tot el tema del canvi climàtic i tota la història. Això ho deixem. Quina és la situació a hores d'ara? Doncs que les persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats, de la Regió Sanitària de Lleida, ha pujat a 182 avui dimarts, 3 més que ahir dilluns. I segons dades de salut, les UCIs continuen amb una lenta davallada de pacients greus i se situen en 28, un menys que ahir dilluns. Les xifres ens diuen que la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot ha tornat a baixar i s'ha situat als 407 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia està a 0,83. Això vol dir que si seguim així, la tendència és clarament a la baixa, el qual no vol dir que haguem d'aixecar les mesures restrictives ni que ens confiem, ni molt menys, que el risc de rebrot està a 407 punts. És que em sembla que és una xifra acceptable quan a partir de 100 està considerada alta, en vermell. El que passa és que, clar, estem sempre a 600, 700 punts, baixar a 400, doncs ara sembla que la cosa va bé. No. Però la tendència sí que és bona, i mentre la RT estigui en aquests valors, per sota de l'1, en les properes hores i dies les xifres seran positives sempre quan no aparegui cap brot, evidentment. A l'Alt Pirineu i Aran baixa el risc de rebrot a 308 punts i la RT segueix baixant i s'ha situat a 0,77. A nivell de Catalunya tenim el risc de rebrot a 378 punts i la RT ha baixat al 0,84. Per tant, són bones notícies. Aviam, agafem-les amb pinces, però són bones notícies. I això vol dir que hem de seguir fent així les coses. Fem una pausa i de seguida escoltem l'entrevista electoral d'avui dimarts.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Eleccions al Parlament de Catalunya a COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Estàs informat.
I comencem les entrevistes d'aquesta segona setmana i la setmana ja definitiva, aquest proper diumenge, ja tenim eleccions i avui ens acompanya el candidat del PSC per Lleida, el Pirineu i Aran, aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer, l'Òscar Ordeig. Gràcies per acompanyar-nos, bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Què tal, com estàs, per cert?
Bé, molta il·lusió, moltes ganes i, bueno, conviccions de que, convicció de que això anirà bé.
Com va la campanya? És atípica,
eh? Aviam, portem una dècada atípica, portem un any molt complicat i amb situacions, com tots sabem, molt dramàtiques. I, per tant, jo crec que si algú no es pot queixar o lamentar, som els dirigents polítics, que el que hem de fer és posar solucions sobre la taula, lluitar, valents i endavant. I això s'ha de tirar endavant.
Òscar Ordeig Molís, nascut a Vic. Per cert, igual que la candidata del Partit Popular, Marisa Xandri. No sé si, bueno, us coneixeu, ara suposo. No sé si vau coincidir de petits o us coneixíeu llavors.
No ens coneixíem, però ja sabem tots que els camins a vegades es creuen i, bueno, tots venim de diferents llocs i, bueno, jo crec que l'important, més enllà d'on venim i cap on anem, és que puguem entendre'ns.
Nascut a Vic, actualment a la Seu d'Urgell.
Sí.
En quina edat hi arribes?
Pues, després de la carrera, jo vaig estar estudiant aquí a Lleida i llavors vaig trobar feina a la Seu el 2000 i des del 2001.
Si viu bé?
Sí, és com tot, eh? Jo crec que el nostre territori té molts contrastos i és un territori fantàstic, molt divers, però que alhora també té unes dificultats, com tots sabem, afegides pel fet de vegades d'estar vivint a la muntanya, de no tenir segons quins serveis, o d'això que diem del centralisme de Barcelona respecte al nostre territori, que fa que a vegades doncs no tinguem totes les oportunitats o tots els serveis públics a l'abast que voldríem.
Uh-huh. Estava mirant la vessant política dels teus darrers anys, i parlant del Parlament de Catalunya, el 2014 substitueixes Àngel Ros, aquella legislatura es va dissoldre el 2015, tornes al Parlament 2 anys més, perquè el 2017 es torna a dissoldre el Parlament, i el 2018 fins ara el 2020.
Sí, és una...
És curiós, però és la realitat, és a dir, 3 legislatures que han durat 2 anys, no han aguantat més.
Sí, sí, bueno, és que ja ho hem dit, que si tu mires els consellers d'Agricultura, els presidents que han canviat quan durant les legislatures, és que alguna cosa grinyola. És que jo crec que és una mica el resum de que moltes coses els últims anys no han anat com tocarien. La gent vota per donar una confiança al Parlament perquè gestioni, faci un govern i gestioni durant 4 anys, no perquè hagin d'estar cada 2 anys votant. I una altra cosa... incomplint tots els compromisos, com sabem, els independentistes que han ocupat totes les institucions públiques els darrers 10 anys, per tant, han ocupat, han abusat i s'han aprofitat de les institucions públiques, que ho veiem cada dia, i a més és que han enganyat moltíssim, i per això, quan no complien, doncs anem a fer eleccions, vinga, va, no complim, anem a fer eleccions, bueno, i a més amb situacions han portat a l'abisme, moltes vegades. Per això, evidentment, s'han anat fent eleccions. I ara jo crec que tenim l'oportunitat històrica per intentar obrir una nova etapa, eh? I per això nosaltres diem cal concentrar el vot de canvi, cal no dispersar el vot, cal intentar que l'única persona que té opcions reals de ser president i canviar el que hi ha ara és Salvador Illa. Per tant, jo crec que, ostres, primer de tot, la gent ha d'anar a votar. Votar és segur, perquè hi ha molta gent que té por. Per tant, votar és segur, i cal concentrar el vot de canvi i no perdre ni un sol vot per fer ella president i per passar pàgina d'una dècada nefasta d'empobriment, d'enfrontament, i que no m'atreviria a dir cap èxit col·lectiu aconseguit els últims anys.
Mm-hmm. Ara parlarem d'amics, de pactes, per entendre'ns, o no pactes, però... tot sembla indicar que el PSC serà la força més votada, però sense una majoria absoluta. És una utopia intentar governar amb minoria i arribar a acords puntuals?
El que és una utopia és pensar que algú tindrà majories absolutes, perquè no n'hi han hagut els últims anys, ni n'hi hauran. Per tant, escolti, però hi pot haver governs amb minoria, amb pactes puntuals. És que tots aquí, tots plegats, jo crec que aquí ens hem d'alliberar d'aquest mantra de que sembla que qui no tingui majoria absoluta no pot governar. No, doncs, si hi ha un Parlament fraccionat, caldrà parlar, caldrà negociar, caldrà dialogar i caldrà sortir d'aquesta dinàmica dels últims 10 anys que tant de mal ens ha fet. Catalunya érem reconeguts arreu del món com unes, i Europa, constructors de l'Europa, posant solucions sobre la taula, tenint gent emprenedora, gent que eren referents, i ara som vistos com un niu de problemes. Allà on anem, problemes. I a més, alguns dels nostres representants polítics ens avergonyeixen segons què diuen o segons què fan quan van als llocs. Per tant, parlar i deixem-nos de tonteries. N'hi ha que tot el dia estan parlant dels partits d'ultradreta o dels partits de no sé què o del que ens divideix o que no... Hòstia, n'hi ha que no han après la lliçó del que ens ha passat. I ens ha passat. La crisi sanitària i econòmica i social és tan gran i serà tan gran que qui no es posi les piles i no miri endavant i no sigui capaç de dialogar, de parlar i posar solucions sobre la taula, és que no tindrà futur.
Amb pactes, amb qui es podria arribar a pactar i amb qui no?
Nosaltres ja ho hem dit. Primer, tot el que volem és una majoria. Som els únics que tenim capacitat per guanyar amb vots i diputats i, per tant, tenir una majoria àmplia. Per tant, fem una crida a garantir la governabilitat, a garantir un govern fort, un govern que pugui passar pàgina. Sabem que molta gent que no havia votat mai el PSC aquesta vegada farà un vot de confiança per Salvador Illa. Per tant, el que demanem és aquest vot de confiança, aquest vot instrumental que permeti tenir una majoria prou àmplia per poder governar. I llavors, a partir d'aquí, si s'ha de pactar, nosaltres ja hem dit, nostra prioritat, govern progressista, amb els comuns, i amb minoria. Llavors, veurem en tot cas quin és el dictamen dels ciutadans, on ens situen els ciutadans, i a partir d'aquí és quan cada un tindrà més o menys força per negociar. Però el que sí que fem una crida és que ningú es quedi a casa. La participació serà el determinant d'aquestes eleccions. Hi ha gent que pot tenir por, votar és segur, per tant, que tothom vagi a votar, hi ha les mesures de seguretat, i que ningú es quedi a casa, perquè alguns estan molt interessats de que no anem a votar.
Mm-hmm. Anem a parlar de tres temes concrets. La pandèmia ha deixat d'un costat un tema molt important, però que ens havia costat començar-lo a interioritzar, com és el tema del canvi climàtic, de la sostenibilitat, energies renovables, etc. És tot un pack, això. Quina és la vostra proposta envers aquest tema?
Bé, doncs nosaltres ja sabem que una de les prioritats dels fons europeus serà precisament lluitar contra el canvi climàtic, però tot això, nosaltres què diem? Tot això s'ha de fer de la mà de la gent que majoritàriament vivim al territori, per tant, que majoritàriament cuidem i gestionem el territori, el medi ambient, i podem garantir aquesta sostenibilitat. Per tant, el que cal és un gran pacte, un gran acord pel canvi climàtic, amb també els sectors productius que hi ha. Doncs el sector agroalimentari, els sectors, els alcaldes del territori. Jo crec que aquesta és la gran assignatura pendent, que a vegades del centralisme de Barcelona decideix totes les lleis, sense comptar amb nosaltres, amb el territori. Lleida, Pirineu i Aran representa el 40% de la superfície de Catalunya, 40% de la superfície de Catalunya, i no ens pregunten res a l'hora de prendre decisions. Per tant, més enllà de fer moltes lleis, està bé que tots coincidim amb quines són les estratègies de futur mediambientals, però també econòmiques i socials, home, sisplau, que ens preguntin, que puguem ser partícips, que podem ser protagonistes. És que, de fet, moltes de les polítiques públiques de Catalunya s'han de decidir des de Lleida o des del Pirineu. Coneix, què ha passat els últims anys? És que no, ja ho hem vist amb el confinament del Segrià. Aquí ens explicaven mentides i ens amagaven informació. Pues que llavors també les lleis que s'apliquen, com també les polítiques per l'Aran o com pel Pirineu. Per tant, escolti, que Lleida de Conté ha de tenir veu.
Mm-hmm. Això passa per... Això ho preguntava a les companyes i els companys que també es presenten. Passa per assignar d'una manera fixa una conselleria a una lleidatana o un lleidatà? Passa per tenir una conselleria aquí al territori o no té res a veure?
Això passa per moltes coses. I el que no passa és precisament el que ha fet Esquerra Republicana. Ahir teníem un debat i vaig dir, mira, Esquerra no havia tingut mai tant poder a Lleida. I mai li havia anat tan malament als lleidatans i les lleidatanes. Ho hem vist, tenim el rècord històric dels últims 10 anys de retallades amb inversions del govern de Junts i Esquerra. Tenim el pitjor confinament, un confinament vergonyant de lo que es va fer aquí, que no s'ha fet enlloc més de Catalunya. I per tant veiem, i no veig cap millora substancial amb que hi hagi hagut governs de Junts i Esquerra a la Generalitat, a la Paeria o a la Diputació de Lleida. Per tant, escolti, el que passa és que tinguem influència política per decidir pressupostos, per decidir lleis favorables al nostre desenvolupament econòmic i social, perquè tinguem infraestructures, fibra òptica, per tant, necessitem molta gent de Lleida als llocs on es prenen les decisions. Europa, Espanya, el govern d'Espanya i també el govern de la Generalitat. I en aquests moments això no passa. O, perdoni, quan passa, perquè Junts i Esquerra han subordinat el partidisme al territori. I això ho hem dit 40 vegades, perquè no sé on eren quan ens retallaven el 86% els regadius. No sé d'on eren quan vam passar de 300 milions d'euros l'any amb inversions a Lleida, 300 milions d'euros l'any a 50, que estem ara. No sé on eren. Clar, portem 10 anys batallant per intentar no perdre més oportunitats. No sé on eren quan ens retallaven mestres, metges i Mossos, quan treien la sala de comandament, quan ens buidaven de serveis sanitaris als nostres hospitals comarcals, al Santa Maria, a l'Arnau, quan retallaven la sanitat pública. Clar, llavors on eren? On eren? Pues clar, a vegades la cadira pesa més que la defensa del ciutadà.
Parlant de sanitat, és un altre dels temes habituals a les campanyes electorals, és una de les potes bàsiques de la societat, però és que aquestes eleccions del tema sanitari jo crec que és un tema cabdal. Estem en pandèmia, perquè de vegades sí que un ja n'està avorrit de tot plegat, però t'aixeques i sembla que te n'oblidis. Seguim en pandèmia, però el que ens ha ensenyat aquests darrers 11 mesos és que la sanitat catalana té unes carences molt més grans del que ens pensàvem.
Jo a tota la gent que ens està sentint els hi diria que diumenge pensin si volen que la Vergés sigui la consellera de Salut. Vergés consellera de Salut, que votin Esquerra. Retallades del 82% de les inversions a Lleida, que votin Esquerra. Volen que facin presidenta la Laura Borràs i vicepresident econòmic el senyor Canadell, un ultraliberal nacionalista que ens diu Colons, que votin Esquerra també, que el faran president, ja ho han fet. Per tant, diu, escolti, el que cal és aprendre la lliçó. Les coses no s'han fet prou bé. Hem consolidat les retallades en la sanitat pública. Som un dels territoris de tota Espanya que menys gasta en PIB amb la seva sanitat pública. Per tant, el que cal és aprendre la lliçó, assumir amb garanties la crisi sanitària de Covid, d'acord? I també impulsar la sanitat pública i el reconeixement als seus professionals. Perquè tots aquests que prometen un cop cada 4 anys, escolta, Junts i Esquerra, porten prometent un cop cada 4 anys, i si t'he vist no me acuerdo. I llavors, i mentida sobre mentida, han incomplert tot el que han dit. Per tant, jo també els diria als professionals de la sanitat, no us cregueu, Junts i Esquerra, que han complert sistemàticament tot el que prometen. Venen aquí, un cop cada 4 anys, prometen, i llavors se'n van a Barcelona i no se'n recorden de res més.
Un altre dels temes és l'educació. I, a més, a Lleida, com dèiem, és un territori extens, i, per tant, doncs, hi ha certes complicacions que potser en un nucli urbà no tenim. Hi ha manera de millorar l'educació o ja la tenim bé?
Tenim un avantatge, és que ho han fet tan malament que serà molt fàcil de millorar-ho. Per tant, ho farem millor i els professionals de l'educació tindran més recursos i ens implicarem a fons perquè l'educació pública funcioni. Un territori sense una educació pública de qualitat no té futur. Si no apostem per l'educació pública, arreu del territori no tenim futur. Construirem l'Institut de Cap Pont, que fa 11 anys que està esperant. Institut de Cap Pont, 11 anys esperant. Ja vam veure el que va costar l'escola de Pinyana. El nostre territori és dels que concentra la pràctica totalitat de les escoles amb amiant a Catalunya, que vam demanar un informe. Per què? Perquè tenim les escoles més velles. No s'ha fet res per l'escola rural. No s'està fent res per... no s'ha garantit el transport escolar als nuclis agregats que va eliminar el govern d'Artur Mas. Per tant, és que no sabria dir cap mesura positiva també en la gestió d'educació. Per tant, que serà una prioritat perquè no hi ha altra alternativa.
A part dels temes que hem parlat fins ara, per Lleida, què creus que és el primer que s'ha de fer?
Bueno, el que t'he dit, el primer que s'ha de fer és tenir veu al futur govern. Futur govern i a la futura organització i amb els projectes de govern. Per tant, Òscar Ordeig, jo he demanat sistemàticament que totes les lleis, totes les normes, tota la reflexió que es fes des del Parlament de Catalunya, des del govern de la Generalitat, tingués una mirada territorial. Què vol dir això? Que quan es fa una llei, o quan es fa un pla industrial, que es faci un pla industrial, no per l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que es faci un pla industrial i que es digui quina indústria s'ha de potenciar a totes les comarques de Catalunya. Que quan es fa fibra òptica es comenci pels llocs més allunyats i més desfavorits. Hi ha poblacions de Catalunya que tenen una renta per càpita 4 vegades més grans que les que d'altres de zones rurals. O sigui, tu tens 4 vegades més de renta que els pobles pobres, que els pobles rics, que els pobles pobres. Per tant, escolta, estem construint un territori a dues velocitats. Per tant, cal que totes les accions de la Generalitat tinguin un biaix o tinguin un coneixement de la realitat i que, per tant, mirin a veure com es pot aplicar a la zona rural. Si no, el que farem és que al final tothom s'anirà a viure a l'àrea metropolitana i estem empobrint i abandonant un territori que al final, escolti, Catalunya tampoc és tan gran com per no gestionar-la correctament.
Hi ha un tema molt repetitiu, molt cíclic, i és la campanya de la fruita. Una campanya de la fruita que cada any genera problemes i que aquest any passat doncs, va originar el tema del confinament de l'estiu perquè estava greujat pel tema de la pandèmia. Podem ser optimistes perquè això es comenci a solucionar d'una vegada per totes perquè la campanya de la fruita la necessitem, és a dir, afortunadament la tenim, però s'ha de gestionar com Déu mana.
Mira, i preguntem al carrer. Podem ser optimistes si Junts i Esquerra estan al davant de la gestió de la fruita? Pues no. Podem ser optimistes perquè improvisen constantment, perquè estan dividits, perquè es barallen i perquè no governen. Per tant, escolti, el que hi ha d'haver és un canvi i algú que tingui ganes de sumar en una taula tots els sectors implicats, públic, privat, patronals, sindicats, administracions públiques i que cadascú faci la seva feina. És un tema complex, però es pot fer molt. I el primer que ha de fer el govern que surti després del 14F doncs és això, reunir tots els sectors implicats i dir, vinga, va, qui fa cada cosa? I, home, i tots sabem, escolti, doncs, amb Covid, més important que mai gestionar millor l'avinguda de temporers. I, per tant, es poden fer moltes coses. I és una suma de moltes coses, des de les contractacions amb origen, les contractacions a les oficines de treball de gent que no té feina, que està aquí, que no necessita allotjament, des de les subvencions per construir allotjaments pels productors i el control també de Mossos d'Esquadra perquè ningú dormi al carrer i perquè tothom compleixi les mesures de seguretat. És que no han fet res. Bueno, sí, rodes de premsa i moltes proclames, però a l'hora de la veritat, si tu li preguntes a la gent, escolta, com ho han fet això, a la pràctica? No, no les declaracions, a la pràctica. Fatal, fatal. Jo crec que Esquerra ens ha demostrat... Esquerra és sinònim de desgovern i de mala gestió.
Ja per anar acabant, abans parlàvem de pactes, de les eleccions, del partit, dels partits, etc. Darrerament s'ha radicalitzat més la bipolaritat a Catalunya, és a dir, o estàs a favor o estàs en contra. Existeix avui en dia una fórmula en el que cap catalana o català, surti qui surti, se senti exclòs de Catalunya?
Oh, clar, és que és el que diem nosaltres. Nosaltres volem obrir una nova etapa on tothom se senti representat, sense revenges. Les revenges no ens portaran enlloc. Hi ha molta gent que viu del conflicte. Hi ha molta gent que necessita atiar el conflicte per mantenir la cadira, per mantenir la influència política a molts llocs i tenir contents els seus amics. Junts i Esquerra i la CUP han enganyat a tota la gent de bona fe que es va creure el discurs independentista. Han enganyat. I per tant, escolti, ha arribat un moment que això ha sigut un modus vivendi per intentar continuar ocupant el poder. Per tant, escolti, de bona voluntat la gent es poden creure les coses, però un cop hem vist que han enganyat, que això no és possible, home, doncs mirem endavant, no mirem enrere, mirem endavant. El futur és dels que miren endavant amb optimisme. Estem en una situació dramàtica i és ara on s'ha de dir, s'ha de posar el sobre la urna dient quina és l'esperança que vull pel meu país. I nosaltres no farem res si anem una meitat de la Catalunya contra l'altra meitat. Per tant, això no va de dir, uita, doncs aquests ens matxacaven una part de la població, doncs ara que vingui un altre i que els matxaqui amb ells. No, no, és que això no va així. Ara, cal un canvi. Cal un president que ens representi a tots. I cal algú que digui, escolta, les institucions públiques, les escoles, els ajuntaments, són de tots. Són de tots i totes. I no pot ser que qui ocupi la institució pues, se la faci seva i no representi el conjunt de la ciutadania, que és el que han fet. És que venim del Torra, eh? Venim del Torra, mare meva.
I estem vivint una època en la que s'ha disparat el tema del teletreball. Nosaltres, a aquestes entrevistes, hi participa de manera, doncs, a distància el director del diari La Mañana, Òscar, que ara et farà una pregunta. Endavant, Francesc.
Bon dia, Òscar. El PSC va en coalició amb Units per Avançar. No és un contrasentit que un partit d'esquerres com el vostre vagi en coalició amb la Democràcia Cristiana? Més que res, perquè vosaltres esteu a favor de l'avortament i ells estan totalment en contra, o vosaltres defenseu l'escola pública i ells més aviat la concertada i la privada?
Gràcies, Francesc. Òscar?
Hem de canviar el xip. Hem de canviar el xip! Escolta, no ens en sortirem si encara anem amb el xip de fa 10 i 20 anys enrere. La situació és excepcional. La situació és gravíssima que estem vivint. Per tant, si tot el dia posem èmfasis en allò que ens separa, nosaltres, amb Units per Avançar, hi ha coses que no coincidim i no coincidirem mai. Doncs no passa res, quan s'ha de votar, cada un vota una cosa diferent. Però és que la situació és tan greu a Catalunya i el país està tan arruïnat, perquè nosaltres érem motor econòmic del conjunt d'Espanya i motor econòmic una de les regions més dinàmiques d'Europa. Ho som ara i ens estan passant al davant. Estem perdent oportunitats a marxes forçades. Quan els grans inversors s'ho pensen dues vegades abans de venir a Catalunya, han marxat empreses, hi ha gent que no té feina, hi ha gent que està... Tenim uns índexs de pobresa infantil intolerables, d'atur, de risc d'exclusió social que no ens ho podem permetre. Per tant, escolti, i alguns encara pensen, allò de dir, hi ha això que ens separa, hi ha allò que no sé què... Perdoni, el que cal és sumar. Sumar per obrir una nova etapa. I per tant, escolti, nosaltres no mirarem a ningú d'on ve, no li direm a ningú d'on ve ni què pensa, sinó dir, escolti, el que ens toca ara és obrir una nova etapa i hi hauran pactes, acords en aquests moments que seran instrumentals, que seran pel moment excepcional que vivim i que no es haguessin pogut donar 10 anys enrere o no es podran donar 10 anys d'aquí 10 anys. Però ara ens toca entendre tots que la situació ha canviat, situació molt crítica i que ara hem de decidir si passem o no passem pàgina. Per tant, tots aquells que mirin encara, que facin reflexions de dir, mira, els d'Units, els de no sé què, els independentistes contra els no independentistes, s'equivoquen.
30 segons per demanar el vot, Òscar.
Doncs bé, escolti, nosaltres portem 10 anys de desgovern, portem 10 anys de pèrdua d'activitat econòmica, de divisió, i el que ens cal ara és mirar endavant, mirar el futur amb optimisme. I nosaltres hem dit, apel·lem al vot útil, que ens facin un vot de confiança. Molta gent no ha votat mai el PSC, però farà confiança a Salvador Illa perquè sigui president. L'única persona que té opcions reals d'obrir una nova etapa és Salvador Illa. I demano a tothom que vagi a votar, que el vot és segur, i que facin Salvador Illa president per obrir una nova etapa de progrés, de retrobament, i fem que torni a Catalunya, que torni a ser admirada a Catalunya, al conjunt de l'Estat, a Europa i al món.
Òscar Ordeig, candidat per Lleida del PSC, gràcies per venir a Copa Lleida i sort aquest proper 14 de febrer.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Copa Lleida. Estàs informat.
Si hay un mundo en continuo movimiento, siempre hay un lugar donde parar. Si hay un entorno de dudas, hay un lugar donde pensar. Si tu mente está llena de preguntas, aquí encontrarás respuestas. Y en el cine, también. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros, o prendas de abrigo de Midio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem el nostre espai amb els nostres amics de Q2 Consultors, amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Ja saps que camí cap a les dues. Doncs aquesta és la darrera setmana que estem aquí moguts de franja horària. La setmana vinent ja tornarem a l'horari habitual, camí cap a dos quarts d'una, però ara sí que anem camí cap a les dues. Des de Q2 Consultors, que els trobes al passeig de Ronda, que estan a internet, q2-consultors.com, i si no, el telèfon, que és la manera més còmoda, 973-28-28-18. Com et deia, amb l'advocat, amb el Josep Lluís Gómez, i professor també de la Universitat de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Sí, no, que no, ara m'ha vingut al cap. Clar, bueno, és un curs estrany, aquest. Ja, bueno, l'altre, l'any passat, ja, el final ja ho va ser. No sé si esteu fent alguna cosa presencial o tot és online?
De moment, bàsicament online, encara que alguna assignatura ha fet algun examen presencial, uh-huh. El qual també ha sigut objecte de que ha sortit
sí,
a la premsa.
Sí.
Però, bueno, jo crec que a mesura que vagi evolucionant la pandèmia, verem també què succeeix, si fem més coses presencials, perquè sembla que hi ha una, a pesar del potencial risc, pues, també sembla que la qualitat de l'ensenyament pugui ser millor.
Això anava a preguntar, com t'hi trobes fent online, o creus que realment el missatge arriba igual que estan a classe o no?
Bueno, per començar, quan dono les meves classes online, les meves en particular, sé que a darrere del meu ordenador hi ha un altre ordenador obert, o diverses desenes, però realment no sé si la persona està allí,
clar.
Si està en pijama, si no està en pijama, lo qual això és lo de menys, però bueno, si ja costa a vegades dinamitzar una classe
clar,
presencialment,
clar.
D'aquesta manera, jo crec que la dificultat és major, no? Tens el feedback, tens el dubte que hi sigui, no?
Sí. Bueno, és un repte que ens hem trobat, que l'havíem de tenir, tard o d'hora, el que passa que potser hagués tardat més i ara s'ha accelerat tot una mica. En fi, no és del tema del que hem de parlar avui, ni molt menys. Avui amb el Josep Lluís Gómez Ulla, perquè no us heu equivocat de secció, avui parlem dels robots de cuina, i concretament robots de cuina, i concretament de l'embolic que hi ha hagut amb el robot de cuina de Lidl, que jo no el pronuncio gens bé, ara ens ho dirà el Josep Lluís, i el conegut, l'estàndard, el anava a dir el de tota la vida, no sé si va ser el primer, però potser sí que és el més conegut, la Thermomix. Perquè aquí hi ha hagut embolic, i a més hi ha hagut un final bastant dràstic, Josep Lluís?
Bueno, no sé si hi ha hagut un final o un principi, però com tu bé dius, hi ha hagut una sentència del jutjat del Mercantil de Barcelona que va, d'això fa unes setmanes, en què va considerar que hi ha hagut un plagi en la comercialització d'aquest aparell. És a dir, hi havia un robot de cuina que de la marca de Lidl, que es deia Monsieur Cuisine, no sé si ho pronuncio gaire bé, i que, bueno, dient que havia sigut un plagi de la Thermomix, no? I aquí això ens porta a parlar una mica de... Tu deies abans que jo era professor de mercantil, tothom té un concepte de lo que és la propietat, però tenim que tindre en compte que, a més de les propietats físiques, per dir-ho d'alguna manera, la meva casa, el meu cotxe, el teu bolígraf, el teu... el que sigui, hi ha propietats que no són físiques, sinó que són, diguem-ne, intel·lectuals, val? Pensem en la propietat intel·lectual, pues, de... d'una obra literària, o pensem en propietats industrials com puguen ser les patents, les marques, o, per exemple, les nostres pagesos estan acostumats a les obtencions vegetals, és a dir, a les llavors o a les plantes, que n'hi ha un que, diguem-ne, els invente, perquè ens entenguem, i que té un monopoli sobre això. I, per tant, jo no puc ni apropiar-me de la propietat intel·lectual aliena, és a dir, no puc plagiar una tesi doctoral, suposo que la cosa també en sonarà d'alguns, d'algunes qüestions polítiques, ni em puc apropiar de, pues, una propietat industrial d'una patent. I d'això anava el tema d'aquests robots. Són productes similars en quant a característiques, amb un preu notòriament diferent, lo qual, clar, el producte més barat, el de Monsieur Cousin, que no arribava als 400 euros, suposava una amenaça comercial cap a la Thermomix, i, bueno, el que venien a dir de Thermomix és que aquesta còpia, pues, reproduïa totes i cada una de les característiques essencials de... i, per tant, hi havia hagut una còpia. Clar. Aleshores, el que diu el tribunal és que, bueno, obliga a retirar del mercat aquesta còpia, i deia que no sé si l'assumpte està acabat perquè, francament, la sentència és possible que es pugui recórrer i, per tant, podria anar la cosa molt més enllà. Clar, tu deies abans la marca per excel·lència, la Thermomix tenia una antiguitat de 40 anys, era el primer robot d'aquest tipus en el mercat, i el que deia Lidl és que era una, ja no hi havia novetats, sinó que ja era una cosa que estava esgotada. Pensem una cosa, així com la propietat d'un element material és permanent, o sigui, la meva casa no caduque, les propietats intel·lectuals, per lo general, val? Aquí podríem excepcionar les marques, sí que tenen una caducitat o tenen un moment en què s'esgoten. I anar a veure per aquí una mica la cosa, no? Però no, el tema estava en la còpia, no en el producte en si mateix. Hi ha altres robots dintre del mercat, no sé, de nou.
Sí, n'hi ha uns quants,
D'aquí de catalanes hi ha el robot de la Taurus, o algun altre que es diu Cocotec. Vull dir, el tema no és en el producte en si, sinó com faig aquest producte, si copio o no copio aquelles característiques tècniques. I això és el que està prohibit i això és el que jutjàvem amb aquest judici que n'hem parlat.
La sentència és que l'han de deixar de vendre immediatament.
L'han de deixar de vendre,
que s'han venut,
l'han de retirar del mercat, han de retirar la publicitat i, a més, han d'indemnitzar amb un percentatge a la Thermomix pel benefici que s'ha obtingut per aquelles màquines venudes. El problema que podem tindre és per aquell que va comprar la màquina del Monsieur Cousin i el dia que se l'espatlli o el dia que d'això és perquè, clar, es deixarà de fabricar.
Bueno, la deixen de fabricar, però la garantia és vigent, eh?
Sí, la garantia és vigent, però arriba un moment en què, clar, un producte, si no seguís fabricant, no seguís renovant, no seguís... Bueno, pues clar, arriba un moment que la seva vida pràctica, diguem-ne, s'esgote, no?, per d'alguna manera, o es limite, per dir-ho d'alguna manera.
Com a usuaris, és a dir, una persona diu, escolta, jo l'acabo de comprar, a priori, i això és un... Això és una sentència d'alt nivell, però a nivell d'usuari, ja et dic, el dia a dia, tema garanties, tema servei, això sí que segueix garantit, aquí no hi ha problema.
Sí, o podríem anar a la botiga i dir, escolta, torneu més diners per aquest motiu. Seria també una altra opció que podria haver-hi.
Vale. Per tant, això està contemplat, Es pot fer.
Sí. Pues sí, són qüestions curioses que es tenen que explicar el perquè d'aquesta qüestió. Bueno, sembla lògic que un no pugui, bueno, copiar, aprofitar-me de la reputació d'un altre en el seu propi perjudici, perquè evidentment sempre que es venia una màquina del Lidl, pues aparentment, això seria discutible, no es venia una màquina de Thermomix, o sigui que era una competència deslleial dintre d'aquest mercat, no?
Ja. Bueno, doncs ja ho veieu, que ja està la història servida. Potser ara m'inclino, després d'escoltar Josep Lluís, que sí, que potser és l'inici, no pas el final, perquè jo suposo que buscaran la manera legalment d'esquivar aquestes limitacions, suposo, vaja, no sé, no tinc ni idea dels plans de Lidl, però bueno, això és el que ha passat. Si ho heu escoltat, doncs avui us hem informat exactament. Ho hem fet amb el Josep Lluís Gómez, és advocat, estan a Q2 Consultors, a internet q2-consultors.com, al passeig de Ronda, i si no, el telèfon 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard, i gràcies a vosaltres.
I ja anem directes cap a la una. Recorda, estem a 8 graus. Alguna gota que encara s'escape a la ciutat de Lleida. Després tornem amb la gastronomia, parlarem del Caixa Fòrum i amb l'Armando Álvarez.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El teletrabajo se ha convertido en una realidad durante la pandemia, sin embargo, algo que tendría que ser generalizado, ahora se ha frenado. En plena tercera ola, solo uno de cada 10 trabajadores está realizando al menos el 30% de su jornada laboral desde casa. Si miramos a países de nuestro entorno, las cifras llaman mucho la atención. En el Reino Unido o en Francia teletrabajan la mitad de los empleados y en Suecia llegan al 70%, Marta Ruiz.
En el caso de España, el máximo al que se puede aspirar es al 30% de ocupados teletrabajando. Pero antes tiene que llegar un cambio cultural, que se pierda el miedo a la incertidumbre que generan las nuevas formas de trabajo. En 5 años podríamos llegar a un 20% de teletrabajadores. Pero ¿por qué las empresas no han mantenido el pico del 16% alcanzado en el confinamiento? Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense.
En sentido de urgencia, y esa crisis pasó, se le une una incertidumbre de los negocios, se le une esos riesgos y esos miedos que el teletrabajo le acecha, sobre todo el aislamiento profesional, ¿no?
Las empresas necesitan tiempo para adaptarse y hacer llegar al teletrabajador todo lo que aporta la presencia física en la oficina.
Pendientes del juicio contra Paco Sanz, el valenciano que fingió tener más de 2.000 tumores y que estafó cerca de 270.000 euros. Hoy declaran varios famosos que cayeron en la trampa de Paco. Reclaman que pague por el daño económico y también por el moral. Juan Baño.
Bochorno, desconfianza, el sentimiento de las víctimas que hoy reclaman lo suyo. Antonio, el humorista Santi Rodríguez dedicó 2 meses de trabajo a organizar una gala benéfica en Valencia en la que se recaudaron unos 3.000 euros. Hoteles y desplazamientos los pagó Santi de su bolsillo. Ya le llamó la atención, dice, nada más llegar a esa gala, la actitud del supuesto enfermo que iba a morir en 6 meses, según contaba, si no recibía la ayuda para ir a Estados Unidos.
Yo ya empecé a intuir algo el mismo día que llegué a la gala, cuando lo primero que hizo este señor fue enseñarme un iPhone nuevo que acababa de conseguir. Entonces ya a partir de ahí uno se da cuenta de que a lo mejor las cosas no son lo que parecen.
El presentador y deportista Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano Mayor, se ha dolido del daño moral. Le reclama 5 horas de trabajo, cobraba por cada programa de televisión 10.000 euros y 2.000 euros por un mensaje en Twitter. Publicó varios para Paco Sanz. Es la responsabilidad civil que ahora calcula el tribunal.
Te cuento ahora el caso de un niño de 13 años. Se llama Darek y el fin de semana se escapó de Puerto Real, donde vive, en la provincia de Cádiz. Se fue a Madrid para conocer a una chica con la que había contactado en las redes sociales. La policía lo ha localizado en la capital. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
Llevaba varios meses pidiendo a su familia que le llevasen a conocer Madrid. Sus padres se comprometieron con él a que una vez acabase la situación de pandemia y fuese posible viajar, le llevarían. El romance a distancia se lo había contado a algunos amigos. Sin embargo, no esperó. El domingo aprovechó una oportunidad y se marchó prácticamente con lo puesto y con 1.000 euros que había en casa. Ahora investigan cómo un menor de 13 años logra llegar hasta Madrid en una situación de crisis sanitaria como esta.
Y el Paris Saint-Germain, que no deja de hablar de Messi, José Luis Corrochano.
El Barcelona juega mañana la ida de las semifinales de Copa contra el Sevilla. Mientras tanto, en el Paris Saint-Germain se sigue hablando de Messi como posible fichaje para la próxima temporada. Ayer la portada de France Football le vestía con la camiseta del París y el último guiño llega desde dentro, de boca del centrocampista Berratti.
Por supuesto que me gustaría jugar con Messi. Yo le daría el balón y me quedaría atrás, esperando y mirando. Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros. Otro regalo que me haría el fútbol.
y mantener.
Son baja para el partido de mañana en la lista de Koeman, Des, Pjanic, Braithwaite y Araujo. En el Sevilla, ayer Bordalás dijo que le hubiera gustado que Lopetegui le hubiera llamado por teléfono tras la discusión del sábado. Acaba de responderle el entrenador del Sevilla.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puedes suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana, y aquí en todo caso la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos.
Estamos pendientes de conocer hoy las sanciones a Gené, Lopetegui y Bordalás por ese partido, por el Sevilla-Getafe. Después del empate ayer del Atlético de Madrid contra el Celta, hoy oportunidad para el Real Madrid de reducir distancia a las 9 contra el Getafe. Es el partido de la primera jornada de Liga y con 9 bajas, una victoria le situaría a 5 puntos, pero con 2 partidos más que el Atlético de Madrid. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis a una misionera que fue secuestrada hace 4 años en Mali. La iglesia entera sigue trabajando y rezando por su liberación.
Son ya 4 largos años desde que la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez fuera secuestrada por un grupo yihadista en la misión de las franciscanas de María Inmaculada en Carangasó, en Mali. Cuando los asaltantes llegaron a la misión, Gloria se identificó como la responsable y se la llevaron. 5 meses más tarde, el grupo Al-Qaeda de Mali difundió un vídeo en el que mostraba a la hermana Gloria junto a otros 5 rehenes extranjeros secuestrados. En octubre del año pasado, una cooperante francesa, que fue liberada junto a otros rehenes occidentales, contó que había pasado la mayor parte de su cautiverio con la hermana Gloria, que estaba viva, pero necesitaba tratamiento. Sus hermanas han iniciado una novena de oración por su liberación, y nosotros tampoco queremos olvidarla. Contaremos su historia en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja amb 6 minuts per sobre de la 1 d'aquest dimarts 9 de febrer del 2021 i amb 8 graus a la ciutat de Lleida, alguna gota que encara s'escapa, dia tapat, gris, no amb massa quantitat de pluja, no arribem ni al 0,5 litre per metre quadrat. Ahir, 2 litres per metre quadrat, això sí, amb 2 episodis molt puntuals de calamarsa. El primer, doncs, molt intens, amb mides de pèsols, per entendre'ns, per fer-nos una idea, eh? I el segon, menys intens, però amb mides lleugerament més grans. En fi, abans d'arribar a les 2, parlarem amb Armando Álvarez, que ha fet els deures ja, de fet, eh? Ha buscat, des que es tenen dades, tots els febrers que hi ha hagut una calamarsada a les comarques de Lleida. Ja t'avanço que són 7 vegades. 7 vegades. Està fent el... Després ens en parlarà, eh? De quina intensitat, quantitat i mides. I també avançarem, perquè avui és dimarts, la previsió meteorològica dels propers dies. Tot seguit busquem la darrera hora informativa. De seguida estarà amb nosaltres el nostre sommelier, el Felip Urbano, per parlar de gastronomia. Marxarem cap al CaixaForum avui, perquè a les 5 de la tarda s'obre ja, s'està inaugurant aquesta nova exposició, Apolo 11, camí cap a la Lluna. I ja et dic, abans de les 2, estarà amb nosaltres Armando Álvarez.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Però abans de tot, t'explico que el programa Esport Blanc Escolar va començar ahir al Pirineu de Lleida després d'entrar en vigor el confinament comarcal, que permet aquesta activitat sempre que les sortides per esquiar siguin d'un sol dia i sense pernoctar. El van estrenar 84 alumnes de l'Alt Urgell i va haver 57 nens i nenes de tercer i quart de primària de l'escola Pau Clarís de la Seu a l'estació de Masella i 27 alumnes més del Col·legi Sant Jordi d'Oliana a la de Port del Comte. La resta de centres del Pirineu els seguiran de forma progressiva. Les escoles del Jussà faran avui la primera jornada i els del Solsonès i el Pallars Sobirà demà. Això és com a conseqüència d'aquest confinament que ha passat de municipal a comarcal. També t'explico que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que els docents entren en la fase de vacunació del personal essencial
que s'enceta avui dimarts amb farmacèutics i fisioterapeutes, entre altres. Així ha afirmat que els docents seran vacunats al llarg dels propers 3 mesos, però que hem d'entendre que no tots poden ser el primer dia. D'altra banda, ha explicat també que s'ha fet gestions perquè a Barcelona el Camp Nou sigui un dels punts de vacunació en la fase general i ha afegit que es busquen llocs emblemàtics per enviar el missatge de la importància de la vacunació. Ha expressat el seu desig que la Sagrada Família sigui un d'aquests espais, tot i que ha afirmat que no s'ha iniciat cap mena de gestió. No sé si a Lleida buscaran fer gestions perquè ens n'anem a vacunar a la Seu Vella, ja que parlem de punts emblemàtics. Doncs a Lleida seria un bon punt emblemàtic. Molta gent que potser fa dies que no hi va a la Seu Vella, doncs mira, ja anirem per vacunar-nos, ja ho veurem, perquè estem parlant de la fase general. La fase general és quan ja han vacunat a tots els col·lectius, totes les persones de risc, quan ja s'ha fet tot això, doncs llavors anem a la fase general, que serà extensíssima, perquè és segurament la meitat o més de la població. A la velocitat que s'està vacunant avui en dia, no s'espera que sigui relativament d'hora, ni molt menys. Vull dir, aquelles primeres previsions que parlaven de Setmana Santa o d'inici de l'estiu amb un 70-75% de la població vacunada, la població en general, doncs ja han quedat desfasades totalment. Ara veurem, perquè arribaran noves vacunes i, per tant, ja ara ja no serà problema de la... de que faltin vacunes, sinó de si hi ha el personal necessari per posar totes les vacunes. Amb successos, però relacionat amb el, bueno, relacionat amb el coronavirus o amb la situació, 5 joves van ser multats divendres a la nit a Lleida Ciutat per fer botelló, però no a qualsevol lloc, a la teulada del CAP de Balàfia Pardinyes de Lleida. Els fets van tenir lloc a 11:45 de la nit, quan una patrulla es va dirigir al centre mèdic que està al carrer Vidal i Codina, al rebre un avís que hi havia joves sobre la teulada. Els agents van observar 5 joves que, efectivament, estaven sobre la teulada, però que al veure la presència policial van baixar ràpidament. Els urbans van comprovar que els individus de 21 anys i veïns de Lleida havien estat bevent i van deixar botelles de vidre buides, per la qual cosa van ser denunciats per incompliment de l'ordenança de civisme per consum de begudes alcohòliques al carrer i per embrutar l'espai públic. A més, un d'ells se'l va denunciar per consum de drogues i a tots 5 també per saltar-se el toc de queda, que és a partir de les 22 hores. El nombre de contagis de Covid-19 a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran ha disminuït en un 28% en les darreres 2 setmanes. Segons les dades del Departament de Salut, entre el 15 i el 21 de gener es van diagnosticar 1.241 casos, són 1.033 a la regió sanitària del Pla de Lleida i 208 al Pirineu, uns 147 al dia, de mitja. Mentre que entre el 29 de gener i el 4 de febrer la xifra va baixar als 888 casos. Els repartim a 784 al Pla de Lleida i 104 al Pirineu, uns 127 diaris de mitjana. Aquesta davallada encara no s'està traduint al nombre d'ingressats. Ja sabeu que primer ha de davallar el nombre de positius, després, al cap d'uns dies, ho notarem el nombre d'ingressats i després, al cap d'uns dies més, es notarà amb els ingressos de pacients crítics a les UCIs. Hores d'ara, les persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats, de la regió sanitària de Lleida, ha pujat a 182, avui dimarts, a 3 més que ahir dilluns. I també, segons dades de salut, les UCIs continuen amb una lenta davallada de pacients greus i se situen en 28, és un menys que ahir dilluns. Per tant, ja veieu que les xifres es mantenen. En alguns casos pugen, en altres baixen de manera molt minsa. Però el que sí que veiem, i això sí que és una xifra que ja estàvem esperant, o almenys aquesta tendència que ens pensàvem que l'havíem d'haver aconseguit per Nadal, però fixeu-vos que estem a la segona setmana del mes de febrer i ara sí que sembla, si no baixem la guàrdia, que la tendència és decididament a la baixa, és que a la regió sanitària del Pla de Lleida el risc de rebrot està als 407 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia, la famosa RT, està a 0,83. Això vol dir que en les properes hores, propers dies, la tendència, a no ser que sorgeixi algun brot descontrolat, la tendència serà la baixa, però serà la baixa descaradament. I això són bones notícies per fi. Per fi, eh? Tampoc hem de baixar la guàrdia, perquè el risc de rebrot a partir de 100 és alt, és vermell, és greu. A partir de 100, per tant, estem a 407, eh? 4 vegades més per sobre, però clar, venim d'una època en la que permanentment hem estat per sobre de 600, 700 punts i ara ja baixem aquestes xifres, doncs, què voleu que us digui, fem-hi bona cara. Ara això sí, hem de seguir mantenint la distància física, mascareta, evitar llocs tancats, ventilar, molta higiene de les mans, evitar tocar coses, eh? Això ho hem de mantenir. A la regió sanitària del Pirineu i Aran, que ha estat castigada per diversos brots a diverses residències i diversos municipis, ara per fi les xifres tornen a baixar, el risc de rebrot ha baixat fins als 308 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 0,77. Com dèiem divendres, que ja estaven a 0,80 i escaig, i us vaig dir que si no hi havia algun brot, les properes hores i els propers dies, la tendència seria clarament a la baixa. Així és. El risc de rebrot està a 308 punts. Eh? Ens n'hem d'anar a principi d'octubre per arribar... 14 d'octubre, de fet, per arribar a xifres similars. Eh? 14 d'octubre. Des de llavors que a l'Alt Pirineu i Aran no s'arribava amb aquestes xifres. Per tant, són bones notícies. Pel que fa al nombre de vacunats, a la regió sanitària del Pla de Lleida, al Pla de Lleida tenim 11.718 persones que han rebut la primera dosi i 9.633 que ja han rebut la segona dosi. Per tant, estem a punt de completar aquesta primera i segona dosi amb tots els vacunats, que serà doncs, de poc més, o fregant els 12.000 persones que estaran vacunades de primera i segona dosi. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, doncs tenim a 2.098 persones amb primera dosi i 1.743 ja amb segona dosi. Per tant, en els propers dies també s'arribarà ja a completar aquesta segona dosi, aquestes dues dosis, a poc més de 2.000 persones a l'Alt Pirineu i Aran. A nivell de Catalunya, doncs el risc de rebrot baixa també 378 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 0,84. També, si no apareixen brots descontrolats, aquesta RT a 0,84 farà que en les properes hores, propers dies, vegem com baixa el risc de rebrot i baixen els nous positius. Les vacunacions totals a nivell de tot Catalunya ens diuen que estem fregant les 200.000 persones amb una primera dosi i fregant les 131.000 amb segona dosi. Ens falta una mica de segona dosi, però aviat podrem dir que 200.000 persones a Catalunya estan vacunades de manera íntegra, amb primera i segona dosi. Fem una pausa i de seguida parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano aquí a Cope Lleida.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Aún no conoces a Tasi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps que tots els dimarts, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, doncs estem coneixent a persones i els seus projectes i les seves experiències, que n'hem tret històries magnífiques, i a més d'arreu del món, perquè gràcies a les noves tecnologies ens podem moure arreu del món, tot i que no ens movem de casa, com el que diu. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
Escolta, ja més tranquil·let, ja estàs païnt allò del dissabte, la cata.
Pues encara estic emocionat.
Perquè, clar, ahir em vas dir que encara estaries emocionat una setmana. Dic, bueno, a veure si 24 hores després...
Porto 3 dies dormint amb el volumen 4 de la Wikipedia que em va regalar el Fernan Centelles. Dormint al llibre, abraçat al llibre, en sèrio.
Molt bé.
És molt emocionant.
En vam parlar ahir, però ja sabeu que el dissabte va haver un tast a Segues, de la DEO Costes del Segre. Hi havia el Felip, però no, però havia el Felip no organitzant, sinó tu estaves de catador, per entendre'ns, entre d'altres. Hi havia el Toni Lara i va venir el Ferran Centelles, entre d'altres. Quants éreu, per cert, que tant?
D'aquí de Lleida, pues, el Toni i jo, i després la part que formava el comitè de cata, Ferran Centelles, un Master of Wine, que només al món hi ha 409 Master of Wine, i dos d'ells estaven a Lleida, que és David Forer, Ricardo Herrera, i també va baixar Sílvia Culell, que també és sòcia o participa o col·labora amb el...
Que bo.
A la Bulli Foundation.
Molt bé. Bueno, això és una activitat que va passar aquest dissabte passat i que esperem que es repeteixi, si no aquesta, d'altres, de manera regular, des de la DEO Costes del Segre. Però avui estem a l'espai de gastronomia i Felip, anem a conèixer el Lluís Romero. Tu de què el coneixes, sí, exactament?
Pues, a part de... Clar, jo soc de Mollet del Vallès, el viu a Huelva, Sant Celoni, bueno, i a part de professió, doncs, fa llibres, és un crac, i pues, bueno, quan he pogut, pues, quan ha fet alguna presentació d'algun llibre, pues, he anat allà i mira, pues, l'últim que va presentar, crec que fa 2 anys i mig o així, que ara ens ho dirà ell, crec, o així, vaig estar en una de les taules que va ficar ell, amb ell, i bueno, va ser una tarda de divendres guapíssima també, amb el Lluís.
Lluís Romero, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Com s'acaben coneixent les persones, eh?
Sí.
De la manera més inesperada, a vegades.
No, ja està bé, és bonic així.
Lluís, tu ets sommelier.
Sí.
Escrius llibres.
Uh-huh.
Fas vi, també.
Sí.
Ho fas tot, eh?
I professor d'institut.
Però professor d'institut és la professió o també és hobby?
Bueno, digue-li com vulguis, totes dues són les dues coses.
Val, no, ho pregunto perquè és magnífica treballar amb el que t'agrada, o sigui que entenc que el món del vi per tu és la part aquesta de hobby, per entendre'ns. Quan dic de hobby no vol dir que sigui menys important, sinó allò que dius, això és el meu, no? Bueno, i professor també, per tant, tot és molt vocacional, per cert.
És tot molt ocasional. Aquí l'única diferència és que una feina em dona uns quants calés per anar tirant i l'altra no me'n dona gaire. Aquesta és la diferència bàsica. Però el concepte és el mateix. Jo soc feliç entre nens i soc feliç entre ceps.
Molt bé, molt bé, m'alegro. Escolta, anem al més recent. Has presentat el llibre Vins autòctons. De què parles en aquest llibre?
Parlo de varietats de raïm que són tradicionals o històriques a Catalunya. Què? I els vins que se'n fan amb elles.
És magnífic això, perquè no és la primera persona que ens en parla. I els que no hi entenem, tirem a pensar de que hi ha quatre classes de raïm i ja està. Però veig que n'hi ha moltes més, i a més n'hi ha algunes que són molt locals, eh?
Sí, bueno, varietats de raïm, no sé com en deu estar el còmput, però en són milers.
Imagina't. I clar...
Digues, perdó.
No, i a més, cada una deu donar doncs, el seu accent, no?, al vi.
Clar, per descomptat. Al final és com una... Com un color, si estiguessis pintant, no? Cadascuna té el seu matís, la seva tonalitat, la seva particularitat, sí.
Uh-huh. I per anar descobrint això, com ho has fet? Preguntar a la gent del lloc, investigar, llegir, com, o tot plegat?
Mira, tot. A mi el més interessant aquí era... Bueno, hi havia una part que era més recerca bibliogràfica i una altra part que era, òbviament, d'anar a veure els viticultors i els pagesos, la gent que cultiva aquestes varietats, perquè fossin ells els que m'expliquessin tot el que en saben, no? Fins que el Covid ens va deixar a mitges i, bueno, em vaig haver d'acabar per videoconferències. Però inicialment la meva idea era anar a visitar tots els experts que hi ha a Catalunya de cadascuna de les varietats.
Que maco. Per cert, suposo, sí que em vas poder fer algunes de visites abans de la pandèmia aquesta. Suposo que al final és maco, perquè treus, accedeixes a històries d'aquelles que dius, és que això igual no ho ha explicat a ningú, quasi bé.
Clar. És que el dia és d'aquelles coses que... Penso que si vas a conèixer el que hi ha darrere de l'ampolla és quan l'ampolla té veritable sentit. Si no, pot arribar a ser una cosa molt freda.
Sí, senyor. Estic totalment d'acord. Justament per això, i que tu t'agrada, com ens deies al principi, estar entre ceps, tu també et fas els teus vinets.
Sí, també faig vinets, sí. Tenim una mitja hectàrea, bueno, una mitja hectàrea de la qual la meitat dels ceps estan ja morts perquè són plantetes molt velles. I res, ens donar 4 litres per amics i família i poc més.
Clar,
i
això, sí. Pues... No a nivell comercial, vull dir, això és
a nivell intern.
En absolut. Però clar, tu com entres al món del vi?
Imagino que com tothom, com el Felipe o com la majoria, no? Imagino que comences un dia per una ampolla i arriba aquella ampolla que et desperta una mica la curiositat i dius, ostres, a mi m'agradaria entendre per què té aquest gust o com està fet això que estic bevent, no?
Mhm.
I a partir d'aquí, doncs, curiositat i més curiositat.
Oh, ja, però curiositat, et compres un terreny i vinga, a fer vi. Però clar, això, aquest pas ja no... Aquest pas és difícil de fer, eh?
Bueno, aquí, de fet, el terreny no l'hem comprat.
Bueno.
Aquí, és que és una història que també és interessant. Nosaltres vam començar... Bueno, som molt de sortir a córrer, llavors, corrent per aquí als voltants de casa meva... Hi ha diverses finques petitones amb 4 ceps mal posats, no?
Mm-hmm.
Llavors, una d'elles ens quedava aquí molt a prop de casa i era molt bonic, amb ceps molt vells i un lloc molt bonic, i per la cara, vull dir, vam entrar a la casa sense conèixer-los de res, preguntar-los si cuidaven la vinya o no. I tot just, doncs, el propietari, que es diu Xavier, ens va dir, hòstia, és que la vinya la portava el pare, l'havia plantat ell,
clar,
de jove, diu, i ell està molt cardat, i jo tinc molta feina, a mi això de portar una vinya... Diu, si la voleu portar i me la manteniu neta i me la cuideu bé, que faci goig com quan la cuideu el pare, diu, feu el que vulgueu.
Caram, que maco.
I aquest va ser el tracte.
Carai.
Llavors nosaltres li cuidem la vinya, ens emportem els fruits, però li mantenim neta, li mantenim podada, li mantenim tot en ordre.
Que bé. Això quant temps fa?
Això, doncs mira, deu ser... Ara tinc a la tira la tercera anyada.
Ah, això no va dir. I suposo que ha anat sortint millor cada any, o ja li vau agafar el punt el primer any?
No, que va, el primer any és una mica deixar a veure què passa. És a dir, posar els raïms a dins d'una tina i a veure què volen ser. I un cop vas veient per on va, doncs llavors cada any és anar finant una miqueta,
uh-huh,
anar canviant coses.
Molt bé, molt bé. Que maco, Felip? Escolta, això és molt bonic, això, perquè a més aquí sí que tens tot el procés, des de la terra, cuidar les plantes... fer la verema i després, com tu fas, Lluís?
Bueno, és tot molt manual, de fet. Mira, al jardí de casa també tinc plantes. és així. Mira, nosaltres quan vam venir a viure aquí a la muntanya, al voltant de la casa doncs, teníem petits trossets taluts de terra, no?
Uh-huh.
I altra gent s'hi posa rocalla o hi planta tomaqueres o jo què sé què, i jo vaig dir, hòstia, no, jo necessito entendre el cep des del seu naixement, perquè si no, vull dir, després haig de valorar els vins i no els sabré entendre
bé.
I vaig plantar els meus propis ceps, vull dir, la meva casa està envoltada de ceps.
Que bo,
Qué i bo. Cada vegada que se me n'ha mort un, em planto un altre d'una altra varietat. Uh-huh. I així conec més o menys com van funcionant totes les varietats des de zero, des de plantades fins que tenen... Ara tinc ceps a casa, doncs que deuen tenir igual 10 anys o una cosa així, i els vaig plantar i des del primer dia els està cuidant jo, el qual penso que d'aquí és la manera de tenir un coneixement una mica més proper del que és un cep, el que és el raïm i del que és fer vi.
Clar, i després, vull dir, clar, com que tu ja estàs amb tot el procés, recollir i després fer tot el tema del procés del vi, clar, amb les quantitats que em dius, suposo que hauràs recorrit a temes més artesanals, no?
Sí, sí, absolutament. De fet, jo també dic que el vi es fa sol, eh? I tampoc cal, cal fer... Al final, si tu esclafes un gra de raïm, aquell most acabarà fermentant i s'acabarà convertint en vi.
Sí, sí, clar.
No passa més difícil.
Perfecte. Ara ho dius molt fàcil, això, eh? Però suposo que deu tenir el seu intríngulis.
Bueno, clar, aquí... Jo penso que la idea bonica darrere del vi ha de ser acompanyar-lo, és a dir, no forçar-lo a ser masses coses, no voler-lo disfressar. Uh-huh. Al final, tenir un raïm de qualitat que surti d'una vinya que estigui ben cuidada, sense químics, sense porqueries, i ja està, i aquella fruita de tota la qualitat possible, cuidar-la i conduir-la bé perquè fermenti sense desviacions, òbviament, perquè no hi hagi coses després desagradables en el vi, i llestos. No passa més.
Felip, tu surts a córrer o no?
No.
No?
La veritat.
Pues, clar, pues, així com vols que et passi, això? Has de sortir a córrer?
Però...
No,
sí, però...
Bromes a part. Però tu això ho has provat? O sigui, t'hi veus amb cor, Felip, de buscar una mica de terra i fer tot el procés?
Jo crec que tots tenim la part que té el Lluís sentimental i romàntica de tindre una vinya. Crec que tots ho tenim al cap.
Home, cor. És molt maco, eh?
I algun dia tindrà aquella mitja hectàrea, com té el Lluís ara mateix, no? O a casa, no? I fer... Bueno, ell diu que no, però Gros dels Cims, que seria el seu projecte, ostres, no tothom fa vi, no sé si m'explico. Uh-huh. Fa vi gent gran, de noms de cellers, o gent important, que això ja ho sabem, no? Però al nivell que ho fa ell, tant personal, tan romàntic com ho fa, jo crec que tots tenim aquella part que el Lluís ja ho té de veritat, que ens agradaria tindre en altres també.
Uh-huh. Lluís, el llibre Vins Autòctons és per gent que hi entén només o tens una mica de curiositat del món del vi ja també el podràs seguir?
Ja fas prou, i tant.
Val.
Jo entenc que la meva part més de professor, més pedagògica, hi és també. M'agrada que els pugui entendre a tothom.
Molt bé.
Perquè a vegades penso que ja, entre tots ja ho hem recargolat una mica massa, el del vi, no? Ja ho hem fet massa snob a vegades, massa... Sí, potser snob és la paraula. I al final fem-ho planer i deixem que arribi a tothom i que tothom senti aquesta curiositat de voler saber més del vi.
Doncs busqueu, Vins Autòctons. Ell és el Lluís Romero i, escolta, només que tinguis una mica de curiositat pel món del vi... Té raó, clar, tu vens del món d'ensenyament i, per tant, t'has de fer entendre. Vull dir que segurament hi trobarem aquest ingredient, aquesta llavor també la trobarem, al llibre. Escolta, Lluís, en què estàs treballant ara?
Ara estic treballant el que serà el sisè llibre. Aquest és la tercera, diguem-ne, la tercera anyada d'un projecte que ja porta dos a darrere, que es diu Grans Vins a Petits Preus. I aquí el que faig és seleccionar els millors vins que es fan a Catalunya per sota dels 15 euros de preu.
Ah.
És a dir, un recull perquè, d'alguna manera, incentivar el consum de vi català i que tothom tingui clar que pot beure vi sense haver de gastar un dineral i que hi ha coses d'una qualitat bastant notable que ens podem permetre la majoria.
Algun de la DEO Costes del Segre en sortirà,
No, per descomptat. Per descomptat.
Llavors que sempre es comprem cap a casa, però, bueno... home, jo no hi entenc, Lluís, però jo cada dimarts parlem amb sommeliers, amb el Felip, i et diuen que sense desmereixer d'altres llocs, evidentment, perquè a tot arreu es fa bon producte, però que de Costes del Segre n'hi ha de molt bons,
Sí, i tant, per descomptat. La sort que tenim és que a Catalunya, penso que ara, de molt bons n'hi ha arreu,
Sí, sí, sí.
És que fent les coses mínimament bé, el de fer un vi dolent, ostres, no sé. Últimament li has de posar ganes per fer-ho malament, eh?
Arrel d'això, Lluís, deixa'm ser ara un usuari. N'hi ha massa de vins?
No sé si vols que sigui políticament correcte o...
No, ara em poso a la pell d'una persona que ens estigui escoltant i diu, no, si jo m'ho crec, i de veritat que m'ho crec, o sigui, hi ha vins molt bons a molts racons, eh? Ja no parlo de les grans produccions, eh? Parlo de produccions mitges, si vols, o petites, i hi ha molt bon producte a tot arreu. Però clar, ara com a usuari que ens està escoltant, diu, vale, molt bé, jo vaig al lineal del supermercat, i depèn del supermercat, és que n'hi ha moltíssims allí. No sé si al final ja n'hi ha massa.
Per mi no és que n'hi hagi massa en quantitat, és que n'hi ha massa d'iguals.
Ah.
A mi és aquest el tema en el món del vi que em sembla una miqueta... Ara sembla que estem començant a obrir horitzons, intentar fer coses una miqueta diferents, però hem clonat molts vins. Molts. Hi ha molts vins fets per una fórmula que jo penso que està gastadíssima ja, que és allò de collir raïm supermadur, treure tot el que es pot de la pell, enfustar-lo, i vinga, ja l'ampolla. I quanta més fusta i més taní, i més color i més grau, millor. I penso que aquesta fórmula està esgotadíssima.
Clar, aquesta és la típica i tòpica, per entendre'ns.
Sí.
S'ha d'innovar, eh? Ja heu vist que en el món de la gastronomia, a segons quines cuines, s'ha innovat moltíssim i el resultat és molt satisfactori. El que passa que, evidentment, tot això requereix de temps i d'investigació i de desenvolupament, eh? Que a vegades ens pensem que només és de les noves tecnologies. No, l'I+D ha d'arribar als vins també, ha arribat a la gastronomia, etc. Estic d'acord amb tu, Lluís? Molt d'acord, estic. En fi, hem conegut el Lluís Romero, és sommelier, té el seu laboratori de vins, suposo que els amics i familiars segur que els esperen, també cada any.
Sí, tinc un petit club d'amics al vi.
Molt bé, m'alegro. I estarem atents amb aquest nou projecte, amb aquest nou llibre. De totes maneres, busqueu-lo, Lluís Romero, a les principals webs de venda de llibres els trobareu, o en una llibreria, que a vegades també tot ho estem fent tan virtual que ens oblidem...
Ni el petit comerç.
Sí, per això, que vull dir que hi ha petites llibreries que encara estan obertes, afortunadament, i que no costa res anar allà, i si no el tenen te'l demanaran, i si t'has d'esperar uns dies no passa res, però no sé.
No sé si el que dirà ara quedarà bé o malament, però ho diré, que és el que diu Lluís, la llibreria, si us plau, no demanem llibres a Amazon, ja sé que no sé si ha quedat bé o no, però lo tenia que dir, anem a la llibreria del barri, de la ciutat,
Fem l'esforç aquest, que no costa res. Mira, a mi em va passar, això ara és fora de tema, però a mi em va passar a casa amb un llibre que volia el nen, i clar, el primer que fas què és? Obres internet i busques, no? I després vaig pensar, dic, caram, aquí a Lleida hi ha una llibreria que jo hi vaig sovint, i vaig anar allà, vaig trucar per telèfon abans d'anar-hi, escolta, tens aquest llibre? Sí, el tinc aquí. Ah, doncs escolta, te'l vinc a buscar ara mateix. I va anar perfecte, i encara vaig tenir una xerrada amb la persona i tot, eh? Vull dir que,
exacte.
Que és una coseta que podem anar fent. Qui diu llibres diu vins i diu moltes altres coses, eh? Lluís Romero, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. M'ha agradat molt la teva història,
eh? Mercès.
No, és maco, la veritat és que... Escolta, per cert, anava a preguntar, està content el Xavier, el propietari del camp, de la terra?
Està content de com li cuidem, dels vins no gaire. Ell és de vi molt lleuger i de barrejar-lo amb la cosa, bueno. I no li agrada massa el vi.
Bueno, vale, però...
Llavors, clar, els meus vins, que ja de per si tenen una certa potència, els troba duríssims.
Però el tracte no era aquest, el tracte era mantenir la terra com ell volia, això sí, no?
Això és. Pues això... Per aquesta banda sí que el tenim content.
Doncs ja està, és el que volia. Lluís Romero, escolta, que ha estat un plaer conèixer't, una abraçada, cuida't molt.
Igualment, cuideu-vos molt. Salut pels
Lluís, cuida't molt, Lluís, gràcies.
Igualment, adéu, Felipe, gràcies.
Adéu.
Quina història més maca, Felip. M'ha agradat molt,
Sí.
M'ha agradat molt. A més, és veritat que té aquest to romàntic, això de la vinya, però és molt... Una vinya ben cuidada és tan bonica...
Però és cert, no és... Tu has vist les fotos que va d'estar...
No, per això ho dic, per això ho dic.
Instagram d'aquella vinya, aquella bancada de ceps, que dius, hòstia, espectacular. Pues imagina't si és teua, que vas allà al matí i la veus. I
sí,
veus
sí,
com,
sí.
Com surt tot i d'allà surt el vi i, hòstia, és aquella part que jo crec que tothom tenim.
Sí,
però,
sí, sí.
Lluís, la sort del Lluís és que la té de veritat.
Bueno, pues escolta, sí. Ja ho veieu, de totes maneres ja ho veieu, que per... si us voleu allò embolicar, eh? Segur que trobeu un trosset de terra, no per aspiracions de grans produccions, sinó per escolta, però... faig la meva coseta, ho tinc cuidat, veig la posta de sol aquí, evidentment porta feina, evidentment, perquè és que al final no us penseu que aquí no es regala res, però, bueno, aquell... Escolta, si us agrada, llanceu-vos, no cal que t'esperis a demà, fes-ho avui. Felip Urbano, sumiller, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Va, dimarts vinent descobrim una altra persona, una altra història, una altra experiència.
Sí, la setmana que ve tornarem a parlar de saques.
Ah, és veritat, que ja, fa dir ja, que no ja parlem de saques.
Fem una avançada.
Vale.
Sí.
Una abraçada, cuida't.
Cuida't molt, gràcies.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que fa dies que a l'Espai Groc amb la Maribel Tost, amb la directora del Caixa Fòrum, estem parlant d'aquesta nova exposició que havia d'arribar, que jo estic il·lusionadíssim per la temàtica i que ara la coneixerem una mica més a fons per veure què és el que trobarem. Doncs ja ha arribat la data, perquè avui es fa s'ha fet la presentació aquest matí en premsa i s'obre al públic ja aquesta tarda a les 5. L'exposició és Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna. Que vaja, tu quan llegeixis això no t'ha de quedar massa dubtes, però permeteu-me que avui parlem amb el Rafael Clemente Soler, que és l'assessor científic d'aquesta exposició. Rafael Clemente, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard.
Estàs a Lleida?
Sí. Sí, sí.
Bueno, portes avui tot el dia
sí.
I fent la presentació i amb l'obertura, no sé si et quedes aquesta tarda, amb l'obertura també.
Sí, 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 també. També seré, és un dia intens, diguem intens, perquè hi ha moltes coses programades i entre elles la inauguració pròpiament dita.
Rafael Clemente, escolta, l'arribada de l'home a la Lluna, que és aquell tema que tothom havia somiat abans del 69 i que després també, quan ets petit, allò de trepitjar la Lluna, és un dia espectacular, no?, en la història de l'ésser humà.
Sí, 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 és... hay quien lo ha comparado a la llegada de Colón a América. Quizás no sea tan desencaminada la comparación. Es una fecha importante. Y de eso hace ya 50 años. O sea que ha llovido desde entonces.
Sí, sí, semblava que no. I mira, jo ara us poso un àudio. Si sou inquiets amb aquest tema, us sonarà. A veure si us sona això.
It's one small step for man.
Això és com ciència-ficció, és a dir, això és la transmissió de Neil Armstrong, la mítica frase aquella d'un petit pas per l'home, un gran pas per la humanitat.
Sí, sí.
Si ho pares a pensar, dius, és una transmissió des de la Lluna, des de la superfície de la Lluna.
Sí, sí, i és curioso perquè ja que has puesto esa transmissió, que és històrica, fíjate que la frase de Armstrong contiene un error, o sea, siempre se ha traducido como este es un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad. La frase esta no tiene sentido, porque el hombre y humanidad son sinónimos, no dice nada. Lo que quiso decir Armstrong fue, este es un paso pequeño para un hombre, o sea, para él. Y lo que pasa es que hubo una interferencia, un ruido, o sencillamente él se emocionó, y el artículo un, el A en inglés, se medio perdió. Y por eso desde entonces, pues muchas veces que se repite esta frase, se repite con el hombre, que bueno,
es uno
de aquellos errores históricos también.
Té molta més lògica com ens ho expliques, eh? Té molta més lògica, realment. Aquesta tarda a les 5 sobre l'exposició. Primer de tot, no cal ser astrònom, no?, ni tenir coneixements per visitar l'exposició.
No, en absolut, en absolut. Y de hecho, ya te digo, esto ocurrió hace 50 años y ya asumimos que la mayor parte de visitantes no vivieron ese acontecimiento. Por lo tanto, no están familiarizados con lo que fue el viaje a la Luna. Hemos intentado presentar un resumen de cómo se preparó el viaje a la Luna y sobre todo cómo se realizó. Y hay algunos audiovisuales, hay algunas maquetas que permiten hacerse una idea bastante clara de cómo fue toda la operación. Pero no, entendemos que esto no se exigen conocimientos especiales. Y de hecho yo creo que algunos de los que más lo van a disfrutar son los chicos,
claro.
Los chicos de 10, 12, 14 años, para los que esto es, bueno, es ciencia ficción, ellos es historia, no, ellos no lo vivieron.
Claro, porque a la exposición que hi trobem.
Lo que tenemos esencialmente son tres tipos de displays. Fotografías históricas de la época, algunas maquetas, claro, es imposible tener la pieza original, pero sí que se han reproducido con muchísima exactitud, y tenemos también una serie de audiovisuales, una serie de experimentos no interactivos, desgraciadamente, porque la pandemia tiene eso, nos ha obligado a rehacerlos de alguna manera, pero en fin, hay algunos modelos funcionales, por ejemplo, un cohete que ilustra muy bien el por qué los cohetes despegan. Y sobre todo, yo estoy absolutamente encantado con uno de las presentaciones, que es la cabina en la cual aterrizaron Armstrong y Aldrin en la Luna. El interior de la cabina a tamaño natural y con todos los controles reproducidos exactamente. Y eso te puede dar una idea muy, muy clara de hasta qué punto esta gente se jugó la vida bajando a la Luna en un cacharrito tan pequeño y tan estrecho.
Home, sempre s'ha dit que avui en dia el mòbil, sigui de la marca que sigui i tingui el preu que tingui, que portem a la butxaca, té més potència de càlcul que els ordinadors que portaven.
Sí, Ricard, pero déjame que te haga una... Eso que tú dices es cierto. Tenía mucha menos memoria y era menos potente. Pero la pregunta es, tú... ¿Jugarías, arriesgarías tu vida a que tu teléfono móvil en una semana no se va a colgar en ningún momento? Los astronautas, los astronautas se jugaban literalmente la vida a que su ordenador no fallaría, y de hecho el ordenador estaba diseñado para que no se pudiera parar, y si se paraba por cualquier error, que automáticamente volviera a enganchar el funcionamiento. Y por otra parte, es verdad, era un computador muy poco potente, pero lo poco que sabía hacer lo hacía muy bien.
Es que
lo hacía.
Eso es básica.
Sí. Era un computador que estaba preparado para hacer cálculos matriciales, cosa que ningún teléfono móvil de hoy en día puede ni soñar. Y entonces, claro, el computador era capaz de hacer todas las operaciones de navegación estelar, que a ver qué aplicación de hoy en día es capaz de hacerlas.
No, m'agrada que m'expliquis això, perquè si no, sempre ens pensem que l'antic és pitjor que el que tenim avui en dia, i no, simplement, de vegades les coses, evidentment, hi ha coses que milloren, només faltaria, però n'hi ha que són especialitzades i escolta, encara no s'han superat, eh?
Sí, y además piensa una cosa, los ordenadores actuales deben mucho, muchísimo a los inventos que se hicieron para construir el ordenador del Apolo. O sea que es un poco el abuelo de nuestros ordenadores y nuestros teléfonos móviles.
Estem parlant amb el Rafael Clemente Solés, enginyer industrial, però a més ha escrit llibres, el tercer llibre, que ara entenc perquè tenies tan clar el tema de la frase, és un llibre publicat el 2018, Un pequeño paso para un hombre, la història desconocida del projecte Apolo. Entenc que ja és un tema que t'apassiona, eh?
Sí, 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 llevo muchos años. De hecho, si me permites, 3 segundos de publicidad, con un poco de suerte, saldrá la segunda parte de ese libro, esta primavera, para el día del libro. Y ya está, muchas gracias. No.
Rafael, va ser el director del projecte del primer Museu de la Ciència i Planetari de Barcelona.
Sí, 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 eso es una de las... no, una, probablemente lo que he conseguido a lo largo de los años, eso es de las cosas que estoy más orgulloso.
Yo recuerdo, yo soy nascut a Lleida, y vaig estudiar aquí a Lleida, fer una excursió a Barcelona per anar a veure el planetari de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Ho recordo, i a més ho recordo amb una expectativa i bueno, va sortir d'allí com si haguessis viatjat en el temps, eh?
Sí, el planetario del Museo de la Ciencia fue el primer planetario público que sé que hubo en Barcelona. Antes había habido otro en la Escuela de Náutica, pero sí, le pusimos mucha ilusión y era un modelo pequeñito, un modelo modesto para aquella época, pero muy bueno. Era un Zeitz, no sé lo que habrá sido de él, evidentemente se ha sustituido por modelos mejores ahora, pero bueno, fue una de las novedades que pusimos. Pero fue el concepto mismo de museo interactivo el que, te estoy hablando del año 1974 o algo así, esa fue la gran revolución, el primer museo en que las cosas se podían tocar, se tenían que tocar.
Sí. És que jo crec que és la gran diferència. Jo crec que el Museu de la Ciència llavors i el CosmoCaixa ara heu fet una tasca titànica cap a acostar el món de les ciències segurament a la canalla i en aquests, els primers anys, no? quan són petits, per entendre'ns, i aquell pas, o sigui, jo et podria dir que molta gent que ha visitat el Museu de la Ciència en el seu moment o el CosmoCaixa actualment, al cap dels anys, aquella experiència la recorda.
Sí, sí, probablemente sí. Cuando estábamos diseñándolo, decíamos que el objetivo no era que la gente fuera a visitar el museo, el objetivo era que volvieran.
Claro.
Y la verdad es que los que entonces eran niños y visitaron el Museo de la Ciencia, sabemos que han vuelto después como padres llevando a sus hijos a sus nietos de la mano. Sí.
Doncs estem parlant amb el Rafael Clemente, és l'assessor d'aquesta nova exposició que tenim, l'assessor científica d'aquesta nova exposició que tenim al Caixa Fòrum, ja sabeu, amb entrada lliure i gratuïta, amb totes les normes de seguretat, evidentment, des d'avui a les 5 de la tarda fins a final del mes de juliol. Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna. Això ho hem vist, ho hem llegit, hem vist pel·lícules, la frase mítica Houston tenemos un problema, que allò era l'Apolo 13, i d'altres històries, ho hem vist. Doncs, si voleu ara tenir el rigor científic de les exposicions del Caixa Fòrum, només cal anar a Blondel, que a Caixa Fòrum a Lleida, i allí, doncs, segurament descobrirem alguna cosa, no?, que no sabíem, Rafael.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, podréis ver una maqueta a tamaño natural del famoso computador del Apolo.
Ah, mira. Pues, home, jo, entre la cabina i això ja m'heu guanyat, eh? O sigui, jo vinc directe aquesta tarda i després, evidentment, amb la canalla i amb tot, que són els que gaudeixen més. A més, són exposicions d'aquestes que val la pena gastar una mica més de temps i llegir-ho tot ben llegit, eh?
Sí, 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 sí. És important, és molt important no limitar-se a veure les fotos, sinó dedicar-li unos minutos más, incluso bastantes minutos, a ver todos los audiovisuales, a disfrutar de todas las presentaciones, porque realmente hay mucho, mucho contenido que si no se pone un poquito de atención, es una pena perdérselo.
Clar, perquè això vosaltres, quan penseu l'exposició, clar, la penseu com un tot. O sigui, tot té un per què. No hi ha aquella foto perquè era bonica o queda bé. No, tot té un per què. Per tant, com que la visita és lliure i gratuïta, si en un dia no en teniu prou, doncs escolta, feu-ho 3 vegades. O un dia llegeixo i un altre dia vinc i només miro les fotografies, però feu-la tota, que val la pena, està pensada.
Esto, Ricard, sería lo fantástico, lo que te decía antes, que repitan, claro. Eso sería el mejor elogio para la exposición.
Clar que sí. Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, ha arribat al Caixa Fòrum a Lleida, ja des d'aquesta tarda a les 5 i fins al juliol. Estem parlant amb el Rafael Clemente, que és l'assessor científic de l'exposició, però, entre d'altres coses, molt vinculat al Caixa Fòrum, perquè va ser el director del projecte del primer museu de la ciència i del planetari de Barcelona, autor de diversos llibres, entre ells el que porta per títol Un pequeño paso para un hombre, la història desconocida del projecte Apolo. En fi, és tota una persona que porta un munt d'anys vinculada al món de la divulgació de la ciència, i és un plaer, Rafael, que ens haguis pogut atendre aquests minuts avui aquí en directe i parlar d'aquesta exposició.
Pues me ha encantado, Ricard. O sea, yo estas cosas las disfruto mucho como si fuera el primer día.
Es nota, ¿eh? I això és una afegita. Rafael Clemente, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosotros. Una abraçada. A vosotros, Ricard. Adiós.
Va, que fem una pausa rapidíssima i ens plantem a les dues amb la previsió del temps i amb el que va passar ahir i amb el que passarà amb l'Armando Álvarez.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, directes cap a les dues, no és l'horari habitual, però no ens podem perdre la previsió meteorològica de l'Armando Álvarez, i més els dimarts, que tenen aquesta previsió més a mig termini, no dic a llarg, a mig termini. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno,
8
graus i mig. Per fer-ho de manera cronològica, ahir estava al costat d'una finestra sense mirar per la finestra de les 6 de la tarda, i va començar a 6:15, no recordo l'hora.
Sí.
Què va durar? Un minut? Dos?
Que aquestes hores sí, va ser dos precipitacions molt breus i intenses, sobretot la primera, la tinc aquí apuntada, a les 18:22 va ser la primera, l'altra 18:50. Aquestes dues hores que t'he dit és quan va caure calamarsa.
Sí.
Molt petita la primera, ja es veien venir unes nuvolades tipus cumulonimbus, eren molt petites, de fet després en el radar eren unes taquetes que agafaven molt poc espai de terreny, no eren de molts quilòmetres, i van passar per sobre del Segrià i justament per sobre de la ciutat de Lleida, que és la que més calamarsa va registrar. És poc freqüent, però així va ser.
Sí.
I no va caure gaire aigua. He tingut 2 litres de la matinada al matí, més 2 litres de la tarda, però clar, aquesta pedregada sí que va sorprendre, perquè és que ja porten dos, la del 22 de gener. Sí que aquesta, la del 22 de gener, es pot considerar extraordinària, no havia passat mai en 80 anys. La d'ahir, pues, per al febrer he trobat set vegades que ha passat, però amb aquesta intensitat potser només la d'un dia de febrer, a veure si tinc, de l'any 79, del 13 de febrer del 79, que també va ser en 2 tongadetes, separades, nada, mitja horeta, i també en tamany, pues, entre arròs, pèsols, cigró, més aviat era aquesta que va caure ahir, molt petita, la primera era molt abundant i molt petita.
Yeah.
De fet, a la placa, la planxa que tenim, una placa on queden gravats els impactes, la d'avui, la de que va caure ahir, es veu molt poc, mentre que la que va caure el 22 de gener, pues es nota més.
Clar.
Que va ser
Armando,
impactant, més forta.
Que ens queden 3 minuts per arribar a les dues. Previsió per avui i per aquests propers dies?
Sí, per avui tenim el dia, pues així, gris tot el dia, anar plovent poc a poc, a vegades intercalarà pauses, ara està passant una banda de precipitacions, potser després n'hi hauria una pausa i després arribaria a la tarda una altra tongada de precipitacions. No són molt abundants, sobretot del Prepirineu cap a la plana, poc abundants, a la cara sud i oest del Pirineu, una mica més abundants, amb cotes de neus que baixaran cap als 1.200, aniran 100, poc a poc, acumulant neu. De cara a demà, encara durant la nit i matinada podia ploure o nevar, segons l'alçada, una mica més, s'obririen clarianes, i demà toca vent. Demà toca vent de l'oest-nord-est, no massa fort, sembla que el cop màxim podia arribar 50-60 km per hora, que durant la tarda aniria minvant. De cara al següent dia, el dijous, seria el dia més tranquil, perquè no faria vent, no plouria, ni hauria només núvols alts, sol, resol, i les temperatures remuntarien, perquè avui pues, les temperatures quedaran per sota dels 11-12 graus, de cara a dijous més bé i de cara a divendres també. Però el divendres també tenim un altre pas d'un altre sistema, una mica de pluja matí, dissabte no, i diumenge tornaria a ploure. Estem així amunt i avall. Sí que et volia comentar, les previsions a llarg termini d'aquesta setmana i la següent ens diuen que ens salvem, però això s'ha d'anar actualitzant, d'una gran fredorada que n'hi ha a tota Europa, que gairebé ens ve de Rússia, Sibèria, molt fred, molt intens, dins sota zero, estic parlant, a Europa de l'Est, que després s'escampa per tota la resta de l'Europa central i fins i tot occidental, arriba a agafar fins i tot França, part d'Inglaterra, Itàlia, i, vamos, no en tanta intensitat, però sí, de moment ens salvem la península Ibèrica. Com estem tan al sud-est, tan allunyats de Rússia, pues no ens arriba.
Home, els Pirineus fan de barrera.
Fa 65 anys sí que ens va arribar, i va ser una de les onades de fred més terribles, les que són russo-siberianes, perquè persisteixen molts dies, gairebé setmanes, dos o tres setmanes.
Doncs
Europa ho passarà malament, molta calefacció, molts entrebancs en la vida ciutadana, i aquí de moment ens estem salvant.
Arribem
ja al... anirem actualitzant.
Sí, arribem a les dues, ja veurem imatges. Armando Álvarez, gràcies.
D'acord. Bona tarda a tothom i molta salut.
I nosaltres ja ens n'anem directes cap a les dues, amb aquesta previsió meteorològica que diu que de moment aquesta gran fredorada de moment s'esquivarà, però això ho haurem d'anar comprovant dia a dia. Demà hi tornem a les 12:20 puntuals, com sempre. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts i segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Soc el Ricard Álvarez. Per cert, demà, nova entrevista electoral per aquestes eleccions del 14 de febrer.